En qualsevol cas, tenim ja en línia Marisa Díaz, que és l'advocada de Carme Forcadell i experta en dret penitenciari. Senyora Díaz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja li dic que, evidentment, li farem preguntes que potser algunes li poden semblar bestieses, però des de la ignorància intentarem arribar a aquells que en saben, que ens puguin doncs, explicar les coses tal com són. Si és que es poden explicar, que no ho sé. De moment, el que li demano és una primera valoració.
Es poden explicar, ho has dit molt bé.
Exacte, per això li dic. Si es poden explicar, fantàstic. I si no, com a mínim, porti'ns al camí per intentar aprendre alguna cosa, d'acord?
Vale.
A veure, la primera que li faig és evident. Quina valoració fa de tot plegat quan avui has sentit aquesta notícia?
Bueno, pues molt dolenta, perquè en realitat jo tenia esperances que el Tribunal Suprem fos tècnic en aquest cas i que deixés de banda tota la qüestió política per fer una resolució ben feta, fonamentada i tècnicament defensable per part de la sala. I m'he sorprès molt perquè m'he sorprès pel contingut de la resolució i per la forma en la qual l'han argumentat i a més pel procés que ha seguit. Mm-hmm. Crec que hi ha moltes deficiències processals abans inclús d'entrar en el fons de la qüestió.
Quins canvis suposa aquesta decisió del Suprem? Immediats, em refereixo.
Bueno, de manera immediata cap, perquè com aquest 100.2 de fet no estava en vigor, inclús hi ha hagut una lluita processal, no? Una lluita jurídica amb el jutjat de vigilància 3, en el sentit de que havia d'existir un cessament d'aquest 100.2 perquè ja no es donava, ja no s'estava materialitzant. Uh-huh. I aquest cessament és important destacar que no va ser mai ni per intentar evitar el Suprem ni res semblant. Simplement era com es fa sempre, si hi ha un règim que no s'està aplicant, les juntes de tractament fan la proposta de cessament, com va passar en el cas de la Carme, es va demanar que es fes una resolució i el jutjat de vigilància va insistir en que no ho feia. Però és que, contradictòriament, l'Audiència de Girona avui em notificava que no entrava en els fons de la qüestió per resoldre el recurs d'apel·lació del 100.2 de Dolors Bassa, precisament perquè ja no tenia sentit parlar d'una situació que no existia. Mm-hmm. Que no existia. És possible que també fruit de tota la paralització de la justícia hi hagi hagut aquesta duplicitat o aquest retras que es vegi que s'han solapat diverses resolucions, però la realitat és la que és, i per això l'Audiència de Girona, inclús abans de resoldre, ha demanat al jutge de vigilància: escolti, digui'm vostè en quin grau està la senyora Bassa per jo saber si faig una resolució en un sentit o en un altre. Mm-hmm. I molt encertadament el que fes ni tan sols entra en els fons. Bueno, fa un petit esment dient: escolta, la competència és de l'Audiència, punt 1. Però punt 2, no hi entro perquè això no té cap sentit. Llavors el Suprem crec que ha entrat d'una manera fent com un triple salto mortal, tal qual ho penso, per poder fer aquesta resolució. No l'entenc, que és que no és gens ajustada a dret a nivell processal, ja et dic, sense entrar en el fons.
Sí, sí, sí. I ara, clar, a vostès, quin recurs poden, si és que es pot posar recurs a això? És a dir, això es pot canviar d'alguna manera? Vostès poden anar, no sé si al Constitucional, no sé si es poden queixar d'alguna manera a algú altre? Això es pot canviar o ja queda així?
Bueno, ara d'entrada, avui, després de rebre això, estem fent les primeres valoracions. Probablement el que no podem fer de cap manera és consentir la resolució. I, per tant, el primer recurs que presentarem és un recurs de súplica contra aquest auto destinat a posar de manifest la vulneració de drets fonamentals claríssima. Claríssima vulneració del dret de defensa per aplicació de normes que no es podien aplicar en el tema del procediment, i a partir d'aquí posar-les sobre la taula per arribar al Constitucional.
Per tant, és allò, el recurs ha d'anar allà, ha d'anar al Constitucional, és la via o el pas següent que li haurem
fet.
És
la via,
d'acord.
Sí.
Em deia, immediat no suposa cap canvi. I a mig termini, a la llarga, què suposa?
Bueno, a mig termini suposarà que en el cas... Bueno, ara és que primer s'ha de resoldre el tema del tercer grau. Un cop s'acabi aquest camí, en un sentit o en un altre, encara que, desgraciadament, si estem parlant que han desestimat el 100.2 pels motius que posen de manifest, doncs probablement el tercer grau segueixi la mateixa línia. Bueno, i a partir d'aquí l'únic que ens quedarà serà continuar amb el tema penitenciari, amb les armes que ens dona la llei, com hem fet fins ara, perquè l'únic que hem fet ha estat sempre seguir la llei. Malgrat que el Suprem hagi fet algunes manifestacions de que s'ha intentat saltar la llei i coses d'aquestes. I no és així, perquè es vol, jo vull recordar que és el jutge de vigilància penitenciària el que ha aprovat el 100.2 de la senyora Forcadell, el jutjat 3, per molt que després, erròniament, ho hagi enviat al Suprem, però és el jutge de vigilància penitenciària qui ha aprovat aquest 100.2. És a dir, no es pot dir que ha estat ni la conselleria, ni les juntes, ni res, perquè ja ha passat per un òrgan jurisdiccional, pel jutjat 3, pel jutjat 5, que ha aprovat altres 100.2, i pel jutjat 1, que també ha aprovat altres 100.2.
Ara, pel que em diu, o pel que es desprèn de les seves paraules, perilla el tercer grau penitenciari de Carme Forcadell. De Carme Forcadell i de la resta de líders independentistes.
Amb el contingut, hem de ser realistes, amb el contingut de l'auto, en el qual fixa d'alguna manera que no està en condicions per la trajectòria penitenciària de tenir aquest règim de semi, que no és de semi-llibertat, sinó aquestes sortides que feia puntualment, perquè estem parlant que, a més, Carme Forcadell sortia 3 dies a la setmana, poquíssimes hores. Vale. Davant d'aquesta situació, si el que ha fet és tirar enrere això, doncs, home, la probabilitat de que ara que estan sortint més hores i més dies es tombi, pues tampoc hem de ser... No hem de veure la realitat, no? És com molt òbvia, però vamos.
Acabaré, senyora Díaz, preguntant-li precisament per Carme Forcadell. No sé si ha pogut parlar amb ella, si ha vist com està, com també ha encaixat la notícia.
Bueno, sí, hem parlat diverses vegades aquest matí, tant amb ella com amb les altres, com els altres presos, perquè òbviament això l'ha afectat, ha anat a través del seu expedient penitenciari, però òbviament afecta a tothom, també amb una irregularitat que jo vull dir públicament i que es posarà de manifest a l'escrit, que ha estat que s'ha permès que Fiscalia fes un escrit d'al·legacions en un tràmit processal que no existeix, que a més afectava a la resta dels presos polítics que hi havia i que els seus advocats no han pogut fer al·legacions. Per això dic que crec que més enllà del fons de la qüestió, que és molt important, crec que és una qüestió de procediment que és bàsica perquè l'òrgan jurisdiccional funcioni correctament. I aquesta serà la clau fonamental del nostre recurs.
I n'estarem pendents i, lògicament, ho seguirem en els propers dies. Entenc que això va per llarg, però?
Això va per llarg, sí.
Per molt
sí.
Llarg, per posar un període de temps, més o menys, estaríem parlant de quant de temps?
Bueno, és que és molt difícil, perquè també és veritat que el que no ens esperàvem tampoc és que la Covid ens fes tot aquest retras. Clar. Que considerem que també ens ha perjudicat moltíssim. I per tant, davant de la situació que hi ha social actualment, que fa d'alguna manera que els òrgans jurisdiccionals també vagin cap a un cantó o cap a un altre, jo la veritat que no m'atreveixo a parlar de timings, no m'atreveixo.
En qualsevol cas, n'hem parlat amb Marisa Díaz, que és l'advocada de Carme Forcadell. Senyora Díaz, moltíssimes gràcies per atendre la trucada i el que li deia, anirem seguint el cas i n'estarem molt pendents. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.